L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia.
Bon dia, Roger Escapa.
Mai tinc temps d'acabar-me l'entrepà.
Ara, no serà perquè jo ara... No, ja saps per què. No,
vaig demanar temps que els butlletins fossin una mica més curts.
Però saps per què?
I ara no tinc temps d'acabar-me.
Però saps per què?
Per què?
Perquè abans et fotia alguna mossegada a l'entrepà
i ara,
ara
ja no et deixo.
I això et troba a faltar.
Escolta, m'ha arribat el fred i vens amb tirants?
Mira, ser gran implica que tenir calor tota l'estona.
Fogots.
No, home, els fogots els tinc superadíssims. Mm. Per favor, per mi els fogots són del segle passat, ja. Jo ja estic en una altra fase. No, m'agafa calor. Deu ser potser la meva proximitat amb tu.
Pot ser.
Que m'entra calor. Després necessito fer una reflexió sobre l'ofici. No, saps que jo faig servir aquest espai com a consultori sentimental, personal...
Vols que obrim línies?
Jo ho faria molt bé, això.
932017474. Consultori sentimental, avui amb Maica Navarro. 932017474.
Quan jo parlava de consultori, no era com a assessora, sinó com a... És a dir, jo aquí faig servir aquest espai d'una mica doncs, per vomitar les meves dèries. Mm. Sentimentals, personals, preocupacions... I avui tinc una reflexió sobre l'ofici.
Doncs endavant.
Però vols que fem el final de la secció o tiro ja?
No, tiro ja, no? No, que, bueno, no sé per on em sortiràs ara, eh? Vull dir, bueno, aquesta secció ja ho sé que és indomable i nosaltres preparem una cosa i la Maica en fa una altra.
Que m'agrada molt això d'indomable.
Sí que ho és, sí. No, el que sí que he de fer és una crida a... Vols fer-la ara o...
Sí, sí.
Doncs va, vinga, endavant, és igual.
No, però
és
fes
que,
la
com
crida.
Que jo ja no... Sí?
Fes la crida, clar.
No, després explicaré tot allò de Reus i de Calonja. Digues, digues, tu primera, va.
No,
Què necessites de música per fer aquesta reflexió? Tensió, alegria...
A veure, què vull de... No, m'és igual. Pots ser Rocío Jurado? No, 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 el que sigui, el que sigui. No, 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 què seria la reflexió? No, aquesta setmana m'ha tocat parlar amb molts responsables de seguretat, de la seguretat pública, amb molts responsables polítics que se'n cuiden de la seguretat pública i amb molts uniformats que són protagonistes de la seguretat pública. I he estat, i a més han sigut reflexions que no eren precipitades al calor d'una notícia d'aquestes d'actualitat que et provoca que aquestes converses no siguin pausades, sinó que és allò on és de saber... Imagineu, perquè la gent ho sàpiga, els oients, el periodista de successos, passant per diferents fases. Hi ha, hi ha uns moments de letar, però actius, o sigui, en alerta, però quan no passa res allò que posi les teves freqüències, el ritme cardíac a mil i hagis de buscar informació per donar resposta a tots els interrogants que tenen els oients, els lectors, els telespectadors, doncs això et permet bueno, anar reflexionant de tant en tant. I aquests dies pensava, els redactors de successos, els periodistes de successos, sempre vull dir que som els que de tota la professió hem fet una evolució més potent i més evident en els últims anys. No s'expliquen els successos com abans, sobretot allò que té a veure amb les lesions, amb els assassinats, amb els crims, perquè jo ho hem explicat aquí, cada cop la víctima està més en el centre de totes les informacions, amb empatia, amb el respecte que mereixen tant els que han mort com a tot l'entorn d'aquesta víctima. I jo crec que ara ens toca donar un pas més. O sigui, ja, jo crec que hem de començar els de successos a evolucionar i a pensar i a repensar com expliquem això de la seguretat i de la inseguretat, les sensacions de seguretat i d'inseguretat.
Posa'm un exemple.
Doncs mira, aquests dies estem... I són debats que estan contaminats per la proximitat amb unes eleccions municipals i ja els adverteixo als oients que es parlarà molt de tot allò que està passant a la Ciutat Vella, les drogues, les sensacions...
És a dir, que la seguretat serà tema,
sí,
de campanya electoral.
Evidentment.
Que si Barcelona és insegura o no ho és.
Ho ha estat sempre.
És evident que hi ha uns partits polítics que estan més interessats en dir que Barcelona és molt insegura i d'altres que no tant.
Que nosaltres, els redactors de successos, els periodistes de successos, ens toca canviar la manera d'explicar les coses. Jo crec que ja no val fer les cròniques, i jo les he fet també, de els robatoris amb força pugen o baixen, els robatoris amb violència pugen o baixen, perquè aquest pugen o baixen Gràcies, Nil. Perdó, eh?
Sí, una mica de... Realment, avui, tothom que passa per aquests micròfons té problema de fonia o de pollastres a la gola?
Jo no sé com es diria. Un pollastre, jo crec que tinc aquí tot el galliner sencer. Bé, bueno, doncs... ja no valen aquestes cròniques de pugen els delictes, baixen els furs, baixen el no sé què, les dades són en referència al 2019. No, ni tan sol podem, ni ens valla com única referència a un cos policial únic per l'hora d'explicar el que està passant a Barcelona. Ja no podem parlar només, el relat no poden ser únics protagonistes Mossos. Les policies locals, les guàrdies urbanes, les policies municipals, cada cop tenen més protagonisme amb la seguretat i la seguretat privada també. O sigui, hem d'introduir aquests elements com a personatges essencials de les cròniques a l'hora d'explicar el que està passant. Perquè no val el dir tenim una delinqüència, tenim dades objectives que són menors que les del 2019. El veí del Raval, és que aquests dies he passejat molt pel Raval, et dic, amb aquesta tranquil·litat de no tenir cap succés immediat. Els veïns del Raval, i m'explicava una senyora, la Maite, que viu al carrer Pere Camps, que a més té una neta de 10 anys, que l'altre dia va venir a visitar-la i va veure com un toxicòman, que un usuari de Baluar s'estava injectant crack al penis, perquè ja tenen una vena molt fàcil per injectar, a les 3 de la tarda enmig del carrer. Això, per molt que li diguem a la Maite si pugen, si baixen, no li val. I parlar només de que això té una resposta policial tampoc serveix. No sé quina és el com ho hem de fer, però jo crec que hem de fer entre totes i tots una repensada perquè amb això necessitem donar-li unes voltes i canviar la manera d'explicar determinades cròniques de successos.
D'acord. 3 minuts per arribar a un quart d'11 del matí. Sí?
Sí, ja està.
Fantàstic. Doncs ara et poso una cançó. Saps on aniràs, tot el món al teu abast. Quan una porta es tanca, saps... Per què et poso aquesta cançó? Això que sona Joan Rovira, Lliure i Forta. Estem escalfant motors per la segona parada de la gira dels 35 anys del suplement. Diumenge que ve serem al Teatre Fortuny de Reus. Hi caben 800 persones i olé. El volem omplir fins a dalt
olé,
de tot.
Olé.
Tenim tota la platea plena ja. Però encara queden algunes pisos amb algunes butaques. Aleshores, reclams del Teatre Fortuny de Reus i serem diumenge des de les 11 i fins les 1. 2 hores d'espectacle en directe del suplement. A partir de les 11 podeu entrar al teatre. Xavier Grasset, Joan Reig, Joan Anton Català, descobrirem qui és el personatge misteriós del comunista. Tenim grans premis entre els oients més fidels que en sàpiguen més sobre els 35 anys del suplement. Farem el dominical en directe des del teatre, igual que va passar a Girona, on vam viure moments com aquest.
Visca Girona, visca la Catalunya sencera i visca el suplement també sencer. Que comenci el programa!
Gràcies.
El dominical, en aquest cas ens va visitar el Pere Aragonès del dominical, un programa amb molta música. Aquesta és la Maria Jacobs, també serà Reus diumenge que ve. Joan Rovira, qui sentíem fa una estona, o roba estesa. Entreu al web del suplement, catradio.cat/elsuplement, gira dels 35 anys, i en aquest, la gira dels 35 anys, allà podeu demanar, registrar-vos i demaneu tantes entrades com vulgueu, la recolliu el mateix diumenge 27 de novembre, que és diumenge que ve, a les taquilles del Teatre de Reus. Què passa? Que si entreu a la gira dels 35 anys, com que no parem, vam començar a Girona, serem a Reus, anirem a Tàrrega, també us podeu inscriure des d'allà mateix al Castell de Calonge. Serem a Calonge el 10 de desembre. Qui hi haurà a Calonge el 10 de desembre?
Jo.
Maica Navarro.
Jo.
És a dir, si voleu veure Maica Navarro, abraçar-la, tocar-la, fer-li petons, fer-vos fotos, demanar-li un autògraf... És a dir, Maica Navarro ens acompanya a Calonge el dia 10 de desembre. També us podeu inscriure des d'ahir mateix, gira dels 35 anys del suplement, catradio.cat/elsuplement.
L'hem de liar gorda, eh?
Allà la farem molt grossa. A més, el Castell de Calonge m'han dit que és espectacular.
Sí, conec.
És espectacular, que és un lloc preciós.
Sí.
Aquest és un bol a l'aire lliure, eh? Vull dir que... Abrigadets.
Farà bon temps.
Allà hi tindrem el Martí Gironell, perquè se celebra una fira del llibre aquell cap de setmana a Calonge. Martí Gironell, Espartac Paran, Núria Graham, amb música.
Per favor.
Et coneixen l'Espartac? Oh! N'heu fet de dolentes amb l'Espartac. És exnòvio? Presentava el trànsit una època, crec, l'Espartac Paran. Tu devies coincidir al trànsit als matins.
Sí.
Ui, quin silenci. Sí? Hi va haver marro? Però si té
què?
Té
què?
Té parella i fills a l'Espartac.
Tota la vida?
Ah, tota la vida, no ho sé. Bé, o sigui, poso la mateixa taula amb l'Espartac, eh? No et suposarà un problema si us ajunto.
Jo he respost a la teva pregunta.
No, però posar la mateixa taula és allò com quan et conviden a un casament i et posen una taula que no t'agrada. Us puc posar o no? No, és que si no te'l trobaràs allà i generaré un moment d'incòmode.
Mira, has rebentat el cinturó.
Bé, l'Espartac parant serà Calonge amb la Maica Navarro, la Núria Grey amb música en directe, l'orquestra Diversiones. Vull dir que farem una mica de rauxa. 27 de novembre, Teatre Fortuny, 10 de desembre, Castell de Calonge, us apunteu on us vingui de gust. Va, un quart d'11 del matí, deixa'm començar la secció d'una vegada, que tot això eren prèvies. Anem al tema de la setmana.
Estacions a l'Espartac.
Ara em diu millor que no. Millor que no m'hi ajuntis.
No és veritat, no he dit això.
Ah, entes això.
No, és un bolero, o sigui, ets un farsant de nassos.
I què m'has dit? És que no t'entens.
No t'enteres de res. Tira.
Avui amb la Maica Navarro...
No sé per què collons desapareixen jugadors de rugby a la ciutat i no el Roger Escapa, la veritat. Aquest país aniria molt millor. Vés-te'n a l'Apolo una estona o a...
Hòstia, l'Apolo no, tu, que...
L'altre dia vaig estar amb anar a l'Apolo amb sentir l'Evole, King, una gran nit.
Vas estar al concert de Jordi Evole?
I a més...
Jordi Basté també hi era, no, amb els
coros? Home, perdona, el vaig gravar.
Extraordinari.
Jo estava a primera fila allà, com... A més, no ho sabíem. I quan el vaig veure aparèixer, dic, no! Ara... Us et dic una cosa, eh? Per mi va haver molta gent, molts convidats, amb aquesta actuació de Los Niños de Jesús, que liderada per Jesús, no per el Jordi Évole.
Però Jordi Évole canta bé.
El Jordi Évole s'ho passa bé. S'ho passa bé i ja està. I el públic ens ho van passar teta.
I què cantava? Versions?
Ah, no sé, clar, versions. Segons ell eren versions seves que altres havien fet famoses.
A veure, puja.
Espera. Esto puede ser el fin. Tan. Atacado por el blues de Memphis, sin poder salir. Bueno, estava Kiko Veneno, però per mi la gran estrella va ser Albert Pla.
Albert Pla.
Va ser espectacular, espectacular. Un bon rotllo, una alegria. I mira, el Jordi Évole va fer una cosa que jo recordava en una crònica que vaig escriure aquesta setmana a La Vanguardia, que mai hagués volgut escriure, que va ser una necrològica, d'un dels millors periodistes de successos que ha hagut, que es deia Teo Lozano. Va estar en els últims moments de la seva vida subdirector de programes de A3 Media, però va ser fundador d'Equipo de Investigació, Expediente Marlaska, un ser excepcional, una persona meravellosa. I la seva mort repentina, a molts dels que el van conèixer, ens va fer reflexionar sobre no deixar de fer tot allò que volem fer. I ho explicava a la necrològica. Ostres, anem a fer les coses que volem i no deixar-les per demà, perquè de sobte, doncs allò...
El carpe diem.
El carpe diem. Doncs bé, el Jordi Évole diumenge estava fent allò de no deixar res per demà i fer allò que ara li ve de gust i està entusiasmat amb aquest Los Niños de Jesús, del que jo sóc una mica madrina, perquè els hi vaig fer unes gestions a Sant Fermín, així molt divertides, i... Va ser fantàstic. A l'Évole, al de sobte a l'escenari, diu: en el Apolo passen coses. I clar, era una referència avalada a la desaparició del jugador de rugby. Però avui no parlem d'aquest jugador.
Home, Albert Pla el vas conèixer bé, tu, no? Us coneixíeu també personalment.
L'Albert Pla jo el vaig conèixer quan era molt joveneta a Sant Esteve de Palautordera. Érem una colla que érem molt joves, que érem al voltant de Tortell Poltrona, Anna Segura, que havia estat la dona de Beethoven, un músic extraordinari de Beethoven, era el nom de Beethoven. I era Tortell Poltrona...
O sigui, Tortell Poltrona, Maica Navarro, Albert Pla...
Albert Pla, sí, en la mateixa casa de Sant Esteve.
I què fèieu? Quedàveu per llegir poesia i...
Entre altres coses.
Entre altres coses. Bé, avui amb la Maica Navarro parlem de la sala Apolo.
Sí, que el meu bagatge no està malament.
Sí, puc començar ja d'una vegada?
Sí, claro.
Doncs va, som-hi.
Perquè ja ha aparegut en aquesta estona.
Jugadors de rugby que han desaparegut a la ciutat de Barcelona l'últim mes, pràcticament, perquè no només un, sinó que en són dos. Avui ens fixem en el cas de Levi Davis, que està desaparegut des del 29 d'octubre. Fa més ja de dues setmanes, l'últim cop que el vam veure va ser de nit en un pub irlandès a la Rambla de Barcelona.
Sí, en té 24 anys i és britànic, i parlem en present perquè és veritat que hi ha un cert desconcert sobre què ha passat amb aquest jove. Ell estava a Eivissa passant uns dies, i així ho havia comunicat a la seva família. No passava per un bon moment personal ni professional, i la seva idea era, doncs, aquest mateix dia, el 29 d'octubre, doncs, una mica fer un viatge a relàmpag, anar i tornar a veure amb una amica aquí a Barcelona. I aquí és on es va perdre completament la pista.
Sabem que només portava uns 40 euros al damunt, per tant, segurament tot apunta amb les primeres investigacions que potser tenia fins i tot problemes econòmics.
Sí.
És molt curiós, doncs, que no se'n sàpiga res, no?
Sí, com deies, només portava 40 euros a sobre. Les càmeres d'aquest local, d'aquest pub irlandès, el van enregistrar, i anava amb una samarreta de màniga curta de color clar, uns pantalons curts, una motxilla negra, i a més, aquest viatge a relàmpag era així perquè gairebé totes les seves pertinences s'havien quedat a la casa d'aquest amic a Eivissa. I d'aquest altre que anava a veure, ningú en sap la identitat, ni la sap aquest amic d'Eivissa, ni la sap la seva mare, que per cert ha estat aquests últims dies aquí a Barcelona intentant esbrinar una mica més i parlant amb els investigadors sobre què ha pogut passar amb el seu fill. Ell estava fent un viatge per Europa per desconnectar, tenia, jo et deia, problemes professionals i personals, les coses no li anaven bé. Havia patit una lesió de lligaments al genoll, però ja feia temps que, bueno, que la seva carrera professional anava una mica de capa caiguda, i de fet estava ara jugant amb un equip de quarta divisió. Havia també intentat fer carrera musical com a cantant, i tampoc li estava anant bé. Havia participat en un talent show allà a Anglaterra, i també no havia quedat en molt bona posició. I a més, sí que hi ha una dada interessant que explicava la seva mare, i és que en els últims dies abans d'aquest viatge ell havia dit públicament que era bisexual. I a més, tenia, com deies, problemes econòmics. De fet, demanava diners a la seva mare últimament, que gairebé la mantenia, i ell havia intentat obrir una nova línia de negocis. Hi ha una aplicació que es diu OnlyFans. No sé si la coneixes.
La conec, però no n'he estat usuari. Crec que és com una mena d'Instagram privat que penses fotos pujades de to, no?
Sí.
A canvi d'un preu, crec que
sí,
has de pagar, no?
Sí, exacte. O sigui, és una mena, com deies molt bé, d'Instagram, és tot de pagament, i cada personatge, doncs, té unes tarifes. I amb aquest pagament, aquestes tarifes, doncs, o bé amb directes,
és a dir,
públics o privats...
Directes, o una foto. Jo penso una foto despullat
vídeos,
i que
sí.
Tu la vegis com a usuària privada, em pagues
sí.
X diners.
Sí, i hi ha diferents línies d'ingressos, o privats, on tu fas o vídeos o passes directament fotos privades, o obertes amb aquests fans que paguen una quota mensual. Doncs bé, ell havia obert recentment aquest compte OnlyFans, penjant, doncs, una primera i única foto, que era un nu integral d'aquest jove. La mare va explicat que el Levi l'havia confessat abans d'iniciar aquest viatge que l'estava extorsionant amb figures compromeses. Unes extorsions que, a més, havien coincidit amb aquest fet que ell fes públic que la seva bisexualitat. És una investigació que està oberta. En aquest moment, Mossos, la veritat és que està molt cautelós per donar cap mena de pista de cap a on van les coses, i ja veurem, perquè, clar, tots tenim al cap el que li va passar a Liam Hampson a...
Però això deu ser una casualitat, no? Que dos jugadors
home,
de rugby...
Home, clar, evidentment, hòstia, sí. Hòstia, i tant, absolutament.
I en aquest cas fa la sensació que... Bueno, és que no vull especular.
No, és que no té res a veure. És a dir, és una... És una llei de Murphy terrible, en aquest cas.
Que dos jugadors de rugby de segona fila desapareguin a Barcelona.
Desapareguin a Barcelona. O sigui, és una...
En qualsevol cas,
casualitat.
El desenllaç no fa gaire bona pinta, eh?
No.
Bàsicament
no.
Perquè fa tres setmanes que...
Fa tres setmanes, i a més, sobretot... perquè hem parlat d'aquests problemes econòmics, no li anaven bé les coses professionalment, jo et deia esportivament, el rugby, la seva gran passió,
ja la feia temps, tampoc,
la música tampoc, havia encetat aquesta nova línia de finançament amb l'Olifants, i això li estava repercutint molt emocionalment i mentalment, i és cert que la mare, a les diferents entrevistes que ha aconseguit aquests dies, el que parla és que ja tem que el seu fill, doncs, allí, doncs allò, ha fet alguna cosa. No ha fet servir el telèfon mòbil, sí que s'estan... tots estem connectats amb un mòbil que rastreja i fa els seguiments d'allò que fem, i no l'ha fet servir gairebé des de la seva desaparició.
La mare ha vingut a Barcelona?
Sí. Ha estat a Barcelona i s'ha entrevistat amb Mossos.
No?
No, a mi no m'ha tocat parlar amb ella, jo no he parlat amb ella. Mm-hmm. No he parlat amb ella, però sí, ha estat a Barcelona.
Bé, veurem com s'acaba resolent aquest cas, evidentment n'estarem pendents i tant de bo es pugui resoldre.
Tu saps que jo vaig jugar a rugby una temporada?
No ho sabia, però no em sorprèn.
A més, va ser molt xulo, perquè va ser... Jo havia jugat a voleibol a Santa Coloma Gramenet i, bueno, em van fer fora de l'equip de voleibol per circumstàncies que no venen al cas, i em vaig apuntar al de rugby, i era el primer equip femení de l'estat espanyol, era les Dragons de Santa Coloma. Santa Coloma té un dels millors equips de rugby de l'estat espanyol, que es diu els Dragons de Santa Coloma, i hi havia una filial femenina, i eren pioneres en rugby femení. I en aquell moment la Federació Catalana de Rugby reconeixia el rugby femení, no ho feia la Federació Espanyola, i recordo que estàvem ja a les universitàries, la Sant Boiana, i fèiem de tant en tant un equip de barrejat de dones que viatjaven per Espanya fent exhibicions de rugby per intentar captar jugadores i que s'obrissin, bueno, afició, i vam jugar una vegada al sud de França. Mare meva, quin espectacle, quina pallissa ens van fotre.
Va, per rematar-ho tot plegat, 3 minuts per arribar a 2 quarts d'11 del matí, a Calonge, el dia 10 de desembre, que és un dissabte, i que avui hem explicat que hi serem en directe amb aquesta gira dels 35 anys del suplement, i que vindrà la Maica Navarro, deia... ens vindrà a visitar un grup que és molt típic. És que els he vist algunes vegades en Festa Major i és sensacional. Diversiones, els coneixes, tu?
L'orquestra.
L'orquestra Diversiones.
Jo els he vist.
Doncs mira, sona
jo
així.
Jo els he vist. Tots els nens a l'escola
que juguin al matí de felicitat. Són sensacionals, perquè, o sigui, aquests sí que et fan una festa.
Jo fui coros. Jo els he vist.
I si portem Diversiones al Castell de Calonge, jo crec que el sidral que muntarem serà considerable.
No, ballarem.
Ballarem. Entens més, Marc?
Ballem.
Marc? Va, una altra.
Dime cuando tú vendrás. Dime cuando...
Una lentita podríem ballar tu i jo, no?
Jo sóc més d'animades, eh?
Però les lentitats...
Puja.
A més, et sal, ja...
Sí, però hem d'aixecar l'esperit de cap de setmana, Maica.
Ah, vale. Pues nada, pues no hay lentitas.
Digue't si serà dia. Dime cuando...
En tens una altra, Marc, o no, per acabar-ho d'aixecar? No, no en tenim cap altra. Sí, home, el de Final Countdown. De Final Countdown, diversión és la versió... Posa'm l'original, és igual. L'original. És que jo tinc el record d'anar a veure Diversiones i que contessin el de Final Countdown. Vull dir, no sé, tinc aquest record.
On els vas veure?
A la Festa Major, devia ser de Palamós. Mira, clar, toquen això. Si posem això al Castell de Calonge... La gira dels 35 anys del suplement, que radio.cat/suplement, us apmunteu i ens veiem les cares. O a Reus o a Calonge ben aviat.
Vinga, va.
Fem una petita pausa i al suplement parlem amb 3 bombers, amb 3 històries personals. Per què es fa bomber una persona? Ho intentarem descobrir avui al suplement.
I molt recomanable una exposició sobre retrats de bombers que hi ha aquests dies al Pati Llimona de Barcelona i que rondarà per tot Catalunya, però molt, molt, molt interessant. Fotografies fetes precisament per un bomber de Barcelona, que avui tindràs avui també una aquí ara.
Fantàstic. Gràcies, Maica. Fins ara.
A tu.
Pausa i tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.